Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Que és qui us parla? I no ho podria fer si no tingués darrere de la peixera, que en diem aquí, l'estudi, el Toni Olivella, que és l'home que porta tota aquesta història dels micros i tal, ajudat, evidentment, pel senyor Marc Pujol, al qual també agraïm la col·laboració, i sobretot agraïm també la col·laboració de la Goretti Martínez, que quan acaba aquest programa agafa aquestes petites històries que explico i les passa a la pàgina web de la televisió, Ràdio Televisió de Vilafranca. Unes vivències o unes pàgines que són, en definitiva, records que molts de vosaltres haureu viscut o haureu, si no directament, viscut indirectament quan us ho explicaven a la classe de història. I com que parlem de records, hem volgut començar avui amb una cançó del nostre estimat Raimon, que trobem molt a faltar, que porta per títol En els records encara.
Alçava muralles la vida, muralles immenses de paraules i gestos que tu, com qui posa les mans en l'aigua, trencaves i desfeies amb la sola teua presència. El món era molt més que una vida, que dues vides estimant-se, i els altres ho sabien, i jo ho vivia, i tu ho creaves. Vida, com una gran muralla de gestos i paraules feta. I ningú no m'ajuda a trencar-la, i ningú no m'ajuda a desfer-la, i ningú no m'ajuda, i ningú. Perquè tu vius lluny una altra vida, uns altres gestos d'altres paraules. Jo escric aquesta nit aquests tristos i malfeix versos. Perquè tu vius lluny una altra vida, d'altres paraules jo cante aquesta nit aquests tristos i malfeix versos. I ningú no m'ajuda, i ningú no m'ajuda, i ningú no m'ajuda, i ningú.
De juny de l'any 1908, el dia que a la localitat xilena de Valparaíso neix el que serà el president d'aquell país, Salvador Allende Gossens. Era un fill d'una família basca que havia arribat a Xile al segle XVIII i que ha entrat a l'aristocràcia quan ja havia començat el segle XIX, per tant era un pes pesant. El seu pare, de fet, era un alt funcionari públic, un notari, que defensava molt el procés de xilenització, deia ell, del país. Amb tres germans més, Alfredo, Inés i Laura, el noi, doncs, la feina del pare els va fer viatjar amb tots per tot el país. Fins als 8 anys van estar vivint a Tacna, on el nano inicià els seus estudis. Després, el 1918, es van traslladar una temporada, un any, a Iquique. i el 1919 van anar a parar a Valdívia, on el seu pare va exercir com a advocat del Consell de Defensa de l'Estat. Mentre ell, al Liceu, a l'escola mitjanes, es guanyava el títol, el mal nom de Pijo, o Pije, per les seves formes, els seus vestiments, és a dir, que es nota que venia de bona família. El 1921 el pare fa una pujada sensible dintre de l'escalafó oficial, és nomenat advocat de la Cort d'Apel·lació de Valparaíso i, per tant, ha d'agafar tota la seva família i tornar a la ciutat natal de Salvador, on aquest es començarà a relacionar amb gent, estudiarà i coneixerà sobretot un sabater anarquista, en Juan de Marchi, que juga els escacs amb ell, que passa moltes estones amb ell i que li va transmetent totes les seves idees socialistes. Quan el Salvador, el 1924, acaba els estudis secundaris, farà un any de servei militar al regiment de llancers de Tacna i després ingressarà a la universitat amb dubtes sobre si estudiar medicina o dret i decantant-se finalment per la primera. Viurà al mateix Valparaíso, anant de pensió en pensió, però mantenint les seves formes, aquestes pijes, com dèiem abans, no? I fent de una mica líder estudiantil. Es titula com a metge cirurgià i participa l'any 1933 en la fundació del Partit Socialista de Xile. Mentre ja dirigeix l'Associació Mèdica a Valparaíso i organitza una revista de medicina i es fica en política bastant a fons, presidint la coalició del Front Popular de Xile, amb la que obtindrà el seu primer escó al Congrés Nacional com a diputat per la ciutat de Valparaíso. Entra a la política, doncs, amb molta força fins al punt de que el 1939, quan el president Pedro Aguirre constitueix govern, li demana que es faci càrrec del Ministeri de... Ara en diríem Ministeri de Sanitat, però allà es deia de Salubritat, Previsió i Assistència Social. Quan uns mesos després el Partit Socialista abandona el govern, amb ell li diuen, i el Front Popular, amb ell li diuen que segueixi, però ell diu que no, que ell és fidel al seu partit, i per tant deixa el seu càrrec de ministre i es casa amb Hortensia Brusi, amb qui tindrà tres filles. El 1942, sempre dintre del seu partit, del seu estimat Partit Socialista, és nomenat secretari general, i el 1945 agafa plaça per senador per Bolívia al corresponent Senat. I el partit el vol impulsar, i ja es veu que el noi té formes, i el 1950, bueno, dic un noi, però ja tenia ben bé quasi 50 anys, quan el 1952 es presenta per primera vegada amb unes eleccions presidencials, amb la seva candidatura socialista, només traurà un 5% de vots, però li servirà d'experiència, perquè 6 anys després, el 1950, 58, torni a presentar la seva candidatura, torni a perdre, però aquesta vegada ja per molt pocs vots davant de l'independent de dretes Jorge Alessandri. Mentrestant, continua estant al Senat, continua sent senador. El 1964 ho tornarà a aprovar davant del demòcrata cristià Eduardo Frei, que ja es comença a veure que ell ja recull molts vots, i per tant l'Eduardo Frei doncs lluita molt contra ell, molta gent de dretes apoia l'Eduardo Frei i ell queda com a símbol definitiu i nacional del socialisme moderat. I, a més, passa a ser el president del Senat l'any 1966. Finalment, després d'aquestes convocatòries, aconseguirà el seu objectiu el 4 de setembre de 1970, la primera majoria relativa de la presidència, que, evidentment, obliga a fer una segona volta en el Congrés Nacional. I aquí comencen a intervenir els americans, perquè això de que pugui pujar un socialista al govern no els hi agrada gaire, i comença la CIA a fer de les seves. Mataran el cap suprem de l'exèrcit, René Schneider, i això farà que la democràcia cristiana s'acoquini, dongui els vots al govern socialista i farà Allende president el dia 24 d'octubre de 1970, iniciant el que ell anomena la via xilena al socialisme, que l'any 71 perfilarà en base a tres grans principis: un, la nacionalització de la banca; l'altre, l'expropiació de 70 empreses monopolístiques; i l'altre, la profundització de la reforma agrària. Ja entendreu que això als Estats Units no li fa cap gràcia, i per tant, com que a més hi ha unes eleccions municipals pel mig on el partit d'Allende arrasa, doncs l'Estats Units apreta la dreta xilena perquè comenci una campanya i posi els militars en contra del govern del president Allende. que es planteja per fer un plebiscit, allò de dir, voleu que em quedi o voleu que me'n vagi, i fem una consulta popular i veiem què passa i tal. Però que al final no es farà perquè l'Armada ja ha començat a fer les seves històries i l'11 de setembre de 1973 prendrà la ciutat de Valparaíso, que avisa Allende, Allende diu que li busquin el Pinochet, perquè entretant ell l'ha fet comandant en cap de l'exèrcit, el Pinochet s'amaga, ell se'n va, l'Allende se'n va al Palau de la Moneda amb una quanta gent i unes quantes armes, els militars comencen a emetre un comunicat que donen un ultimàtum a Allende i intenten que agafi un avió i marxi del país, cosa que ell no fa, i al final atacaran la Moneda. Allende diu que es rendeix, treu tota la gent a fora, però ell tornarà cap a dintre el palau i allà es suïcidarà amb el fusell AK-47 que li havia regalat Fidel Castro. Els rebels creen una junta de govern i enceten 17 anys de govern militar, vaja, de dictadura. I com que cançons en homenatge a Salvador Allende en el folclore, diríem, o la cançó popular sud-americana n'hi ha de sobres, n'hem buscat una d'aquí, hem buscat una cançó que precisament en Víctor Manuel va dedicar al presidente Salvador Allende i que porta aquest títol. Per tant, recordem una vegada més en Salvador Allende i Gossens, el president derrocat de Xile a l'any aquest del 1973 amb aquesta El presidente Salvador Allende de Víctor Manuel.
No los creáis, cubría su rostro la misma máscara, la lealtad en la boca, pero en la mano una bala. Al fin, los mismos en Chile, los mismos en Chile que en España. Todo acabó, más la muerte no acaba nada. Mirad, han matado a un hombre. A su rostro la misma máscara, la lealtad en la boca, pero en la mano una bala. Al fin, los mismos en Chile que en España.
De juny de l'any 1936, el dia que el porter de futbol Ricard Zamora Martínez anuncia la seva retirada del futbol actiu i un mes abans de que comenci la Guerra Civil Espanyola. Ricardo Zamora, considerat el primer crac del futbol espanyol, que fins i tot va mereixer que creessin un trofeu, el trofeu Zamora, que cada any es dona al porter que ha rebut menys gols durant el campionat de Lliga. Quan va néixer en Ricardo Zamora, que va néixer a Barcelona el 21 de gener de l'any 1901, doncs hi havia quatre mitja dotzena de grups que practicaven això del futbol. quan llavors el 1916 ell ja és una mica gran i comença a disputar alguns partits amistosos amb un club així Universitari Sport Club, i també amb competicions així estranyes amb el Club Esportiu Espanyol, acabarà, com dèiem, l'any 1916 fitxant pel Club Esportiu Espanyol i jugant el seu primer partit oficial com a jugador d'aquest club el 23 d'abril de 1916. Un partit que juga, curiosament, contra el Madrid Futbol Club i que acaba amb un empat a zero. Una mica el que seria la seva vida entre l'Espanyol i el Madrid. El 1919 la família l'apreta perquè el pare és metge i volen que ell també sigui metge, i va perquè no tornes a agafar els estudis i tal, i al final ell torna a agafar els estudis, deixa l'Espanyol, naturalment, però rep una oferta, una bona oferta del club de Futbol Club Barcelona, i per tant els diu amb la família que, bueno, que té, els hi donarà un disgust, però que ell se'n va a jugar al futbol amb el Barça, perquè i sobretot perquè la directiva de l'Espanyol no ha volgut pagar-li el mateix que es mereixia, ell diu que es mereixia. Serà blaugrana durant 3 temporades, aconseguint el Campionat d'Espanya de Copa, llavors encara no hi havia ni la Lliga ni tot això, de l'any 1920, enfront de l'Atlètic Club, guanyant per 2-0, i el campionat de l'any 1922 davant del Real Unión Club, guanyant per 5-1. Però la fama li vindrà perquè aconseguirà ell i l'equip espanyol la medalla de plata dels Jocs Olímpics d'Anvers a través de la selecció espanyola que es crea per precisament poder anar a aquests Jocs Olímpics i que el consagrarà a nivell mundial. El 1922 demana un augment de fitxa a l'Espanyol, però bueno, l'Espanyol li torna i li accepta, i durant 8 anys estarà allà estrenant, llavors sí, el que és el campionat de Lliga, la temporada 1928-1929, i el 1929 aconseguint ser campió de Copa, l'equip de l'Espanyol, enfront del Real Madrid, el que guanya per 2-1. Curiosament, el 1930, és a dir, l'any següent, en Ricard Zamora fitxarà pel Real Madrid de Luis Usera. Per què? Perquè el Madrid li fa una petició a l'Espanyol que diu, bueno, què em cobres per traspassar-me? I el de l'Espanyol, així, com qui diu, bueno, ara no ho farà, li demana 150.000 pessetes, pensant que li diran que no, però l'altre se les treu de la faltriquera i diu, doncs meu. I el Zamora se'n va cap al Club Blanc, on arriba al mateix moment que el Ciriano Errasti, i que el Ciriaco Errasti i que el Jacinto Quincoces, formant una part de darrere de l'equip allò històrica del futbol espanyol, que debuta el 5 d'octubre amb el Racing Club de Madrid. Però amb la mala sort que una setmana just després d'aquest debut el Zamora es trenca la clavícula i estarà 3 o 4 mesos sense poder jugar. Però bé, al final es recupera bé, jugarà 6 temporades de Lliga amb el Madrid, conquerirà 2 campionats de Lliga, el de l'any 1931-32 i el del 32-33, i 2 campionats de Copa del 1934 i el 1936, aquest últim recordat per dues coses. La primera, perquè quan s'estava acabant el partit, els contraris fan un xut i ell fa una parada allò espectacular que, bueno, es recorda encara avui, i l'altra perquè el 27 de juny de 1936 anunciarà, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, anunciarà que es retira del futbol. I es retira, per tant, del Real Madrid. Això, a més a més, vindrà afavorit perquè a la guerra les activitats esportives quedaran absolutament aturades entre el 36 i el 39. Durant aquell temps, ell ja té la consideració de ser un dels millors jugadors del món i per exemple, ja ha donat nom a una parada, més, bueno, a una rebota del porter, allò la Samorana, no?, que fa amb el colze, i per tant és bastant famós fins al punt de que fins i tot fa alguna pel·lícula, Por fin se casa Zamora, de l'any 1925. Bueno, quan comença la Guerra Civil, ell té unes idees més aviat de dretes i per tant s'amaga, però al final la República el descobreix, el deté i el porta a la presó. El govern argentí intercedeix perquè no li passi res, diguem-ho així, i el govern espanyol autoritza que marxi a l'exili l'any 1937. Per tant, en Ricard Zamora se'n va cap a Marsella, s'estableix a la ciutat de Niça i allà troba en Josep Samitier, amb qui aniran a jugar a l'Olímpic Gimnast Club de Niça durant un any i mig. Quan l'any 1939 s'acaba la guerra, ell tornarà cap aquí i serà durant 7 temporades entrenador de l'Atlètic de Madrid. Ja abandonada la seva faceta de jugador, entra en la d'entrenador. Amb l'Atlètic de Madrid guanyarà 2 títols de Lliga, després passarà al Club Celta de Vigo, que entrenarà durant 8 anys en diverses etapes, al Club Esportiu Màlaga i, sobretot, el seu estimat Real Club Esportiu Espanyol. A l'any 1952 serà anomenat seleccionador espanyol i podrà, amb l'Espanyol, jugar 2 finals de campionat de Copa, que llavors ja es deia Copa del Generalísimo, una amb el Celta el 1948 i una altra l'Espanyol el 1957, on restarà treballant, quedarà treballant fins a la seva mort el dia 8 de setembre del 1978. I com que en Ricard Zamora segurament va inspirar moltes aficions al futbol, va inspirar molts seguidors d'aquest fenomen, que avui en dia és un fenomen absolutament de masses, hem buscat una cançó que no sabem si va inspirar aquell famós anunci de Me gusta el fútbol en casa, porta per títol precisament Me gusta el fútbol, i la interpreta Melendi. Aquí teniu Melendi, Me gusta el fútbol, en homenatge a Ricard Zamora.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla, hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
Radio Villafranca.
El 28 de juny del 1927. El dia que a Madrid es funda la companyia espanyola d'aviació Iberia. Una companyia que neix en plena dictadura de Primo de Rivera i de mans d'un empresari biscaí, Horacio Echevarrieta, en col·laboració, per dir-ho així, amb la companyia alemanya Lufthansa, i en règim de monopoli, inicialment en règim de monopoli del transport aeri espanyol. El primer vol de la companyia, el primer viatge, es farà el 14 de desembre de 1927 i havia de ser un vol Madrid-Barcelona que portés el rei Alfons XIII com a passatger d'excepció, però el rei va voler veure un aterratge abans i, per tant, es va haver de proclamar 2 hores abans un vol Barcelona-Madrid per poder complir aquest desig del rei, no? El problema és que van haver-hi... Perquè el rei volia veure aquest aterratge a l'aeroport de Carabanchel, que es deia llavors, i que ara és el de Cuatro Vientos. Volia veure aquest aterratge segurament per dir aviam on em fico. Però les qüestions meteorològiques van retardar l'arribada de l'avió i quan aquest ho va fer, l'altre ja es havia enlairat. Bé, en qualsevol cas, amb aquest vol es va declarar inaugurat la companyia, el funcionament de la companyia, que l'any següent tenia ja una flota de 3 avions amb capacitat cada un per 10 passatgers. Però estàvem en temps de directori militar i el 1929 doncs el govern es treu de la màniga una llei i força a Ibèria a integrar-se en una organització que havia creat en aquell moment, Classa es deia, que era la concessionària de línies aèries subvencionades, una cosa monopolística, de fet era un monopoli, que agrupava totes les companyies existents a Espanya. Quan un parell d'anys després es proclami la Segona República, aquesta estructura Classa desapareixerà, però no desapareixerà per deixar el monopoli, sinó per passar a una altra estructura que es bateja com a l'APE, Línies Aèries Postales Espanyoles, que també és monopolística, i per tant Ibèria, de fet, no existeix com a empresa, però no existeix en realitat, perquè qui vola és primer aquesta Classa i després aquesta l'APE. Però bé, arriba la Guerra Civil Espanyola i a l'any 1937, què passa? Que els sublevats d'en Franco reactiven Ibèria i en fan, d'aquesta companyia en principi doncs privada, en fan la línia aèria nacional amb seu a Salamanca, tenen avions Dragon Rapide i Junkers que els hi faciliten els alemanys i, per tant, fan vols d'àmbit nacional. Acabada la guerra l'any 1939, la companyia es planteja la seva expansió internacional, diguem entre cometes, a través del primer vol que fan entre Madrid i Lisboa, el qual l'any següent i al cap d'un parell d'anys seguiran els vols entre Madrid i Londres i Madrid i París. Però la companyia té molts problemes econòmics i el 1944 és nacionalitzada i s'integra a l'INI, a l'Institut Nacional d'Indústria. Però la voluntat expansora i expansiva del govern de Franco doncs no té aturador i el 22 de setembre de 1946 Ibèria és la primera aerolínia europea que vola entre Europa i Amèrica del Sud. Fa un recorregut, té una línia, Madrid-Buenos Aires, que vola des de Madrid a Villa Cisneros, d'allà a Natal, a Angola, i després a Rio de Janeiro per arribar finalment a Buenos Aires amb avions Douglas DC-4 on hi comencen a haver les primeres safates. El 1954 s'atreveix amb vols més forts i, per tant, inaugura el vol Madrid-Nova York amb avions ja de la Lockheed. El 1961 incorpora tecnologia punta i, per tant, incorpora els avions de reacció, en concret avions de la Casa Douglas pels itineraris de llarg radi i pels itineraris europeus. El 1962 comprarà els caravels franceses fabricats a la Sud Aviation i incrementarà la flota per poder absorbir el fenomen que està començant a donar-se del turisme. El 1974 hi ha una cosa que els espanyols, diguem-ne, ens encuriosem, que és que es posa en marxa el pont aeri entre Madrid i Barcelona. Però no us imagineu el pont aeri actual. Era simplement una estructura en la qual a l'aeroport del Prat i a l'aeroport de Cuatro Vientos de Madrid hi havia un avió allà esperant. Quan l'avió s'omplia, l'avió s'enlairava i anava, si estava a Madrid, anava a Barcelona, si estava a Barcelona, anava a Madrid, i l'altre igual. Bé, la cosa va anar funcionant durant uns quants anys fins que va arribar la transició política i el govern va voler donar una nova identitat corporativa. A principis de la dècada dels 90 modernitza la flota amb Douglas, amb Boeings, amb Airbus, amb coses d'aquestes, mentre patrocina Ibèria, patrocina els Jocs Olímpics de Barcelona, l'Exposició Internacional de Sevilla, i es planteja una estratègia de creixement per comprant companyies a Latinoamèrica, comprant companyies aèries a Latinoamèrica. El resultat és un absolut fracàs. A més, arriba la Guerra del Golf l'any 1991 i la companyia Ibèria va de mal en pitjor. De manera que el 2001 es veu obligada a sortir a borsa, a l'abril del 2001, privatitzant així la companyia, que l'any següent entrarà com una més de les companyies de l'IBEX 35 i cotitzarà fins a l'any 2011, quan, un any després d'haver-se fusionat amb British Airways, l'any 2010, i, per tant, de perdre tota la seva, diguem-ne, personalitat, que es va intentar construir aquell 28 de juny de 1927, quan a Madrid, com dèiem, es va fundar l'empresa de la mà d'un empresari biscaí, Horacio Echevarrieta, i la companyia alemanya Lufthansa. I no sé què passa, però sempre que parlem d'aviació, parlem d'alguna cosa relacionada amb l'aviació, doncs ens ve el volare. El volare, que segurament molts direu, ostres, és un recurs fàcil, no? Sí, però trobar una versió del volare cantada per la Ella Fitzgerald no ha sigut fàcil. Clar que avui amb els buscadors tot és fàcil, però, per tant, completarem aquesta informació sobre la companyia Iberia, els vols, els ponts aeris i els vols internacionals, amb aquest Ella Fitzgerald i el seu Volare.
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Volare, from the maddening crowd. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Has given me wings. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Your love. Your love has given me wings.
29 de juny de l'any 1881, el dia que neix a la ciutat catalana de Sabadell el geògraf hispano-veneçolà Pau Vila i Dinarès. I sí, sí, dic hispano-veneçolà, ja veureu per què. De fet, el noi era de família obrera, del sector tèxtil, i el 1896, quan ell tenia 15 anys, doncs marxa amb el seu pare cap a Barcelona a treballar en fàbriques de teixits i a estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona com a tècnic, intentant treure's el títol de tècnic tèxtil. Allà farà amistat amb Antoni Sabater i Mur, un personatge que l'introduirà en el món de l'excursionisme, però també en el món de l'anarquisme. I, per tant, el noi decideix abandonar la idea de tècnic textil i posar-se a estudiar mestre. De fet, el 1905, ja amb el títol, crearà l'Escola Horaciana, que dirigirà fins que la tanqui el 1912, quan li donaran una beca per ampliar estudis a l'Escola Superior d'Educació de Ginebra, on començarà a conèixer totes les noves tecnologies i tècniques de la geografia. El 1915 anirà a Bogotà a treballar perquè li demanen si vol anar-hi per dirigir una escola, el Gimnasio Moderno. Se'n va cap allà, treballarà durant un parell de 3 anys, però la seva dona, que ja està casat en aquell moment, es posa malalta i han de tornar a Barcelona l'any 1918, on, curiosament, mentrestant, un projecte d'Eugeni d'Ors i d'Alexandre Galí de crear una geografia moderna de Catalunya s'ha quedat sense cap per la mort del geògraf Joan Palau Vallvera, i saben que el Pau de Vila torna a Catalunya i, per tant, van a veure'l i li encarreguen aquesta feina, i ell diu, bueno, doncs, vale, a partir d'ara em dedicaré a la geografia. El 1921, per ajudar-lo, la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona li donaran una beca per ampliar estudis a l'Institut de Geografia Alpina de Grenoble, que en aquells moments marca les línies d'aquesta ciència a nivell mundial. Tot i la dictadura Primo de Rivera, doncs, ell mantindrà una activitat intel·lectual força important a Catalunya, molt fecunda. El fundador de l'editorial Barcino, en Josep Maria de Casacoberta, li encarrega la secció geogràfica de l'Enciclopèdia Catalana, on publicarà el seu primer volum, la seva primera monografia dedicada a la Cerdanya, l'any 1926, que a partir marcarà, d'alguna manera, a partir d'aquell moment, el tarannà de la geografia catalana, aplicant el mètode d'aquella escola regional on havia anat a fer l'estat al Pau Vila. També traduirà obres internacionals al castellà i començarà un resum de geografia de Catalunya per l'editorial Barcino. Quan cau el general Primo de Rivera, hi ha canvis polítics, l'any 1930, hi ha canvis polítics importants, es publica la seva segona monografia dedicada al Vallès i ell és cridat a dirigir o a intervenir amb força pes en el debat que hi ha sobre la divisió comarcal de Catalunya. Quan arriba la Segona República, vistos com han anat aquests debats, el nomenen vicepresident de la ponència que estudia l'estructura comarcal de Catalunya, on conviu amb Rovira i Virgili, Iglesias, Santaló, etc., i altra gent així de prestigi. Els fets, els treballs de la ponència acaben l'any 1932 presentant l'esquema de la divisió, es publiquen el 1933, en concret el 23 d'abril, però la Generalitat no ho aprovarà fins al 27 d'agost de 1936, és a dir, quan ja ha començat la Guerra Civil, durant la qual en Pau Vila presidirà el Centre Excursionista de Catalunya i, naturalment, la Societat Catalana de Geografia. La caiguda, l'ensulciada, la derrota republicana el farà agafar el camí de l'exili, per això deia lo de Venezuela i lo de Colòmbia, i retornarà als seus orígens de Colòmbia, retornarà a Colòmbia, on el president Eduardo Santos el nomena catedràtic de geografia de l'Escola Nacional i on publicarà una geografia, la Nueva Geografía de Colòmbia. El 1946 el govern veneçolà del costat diu, crai, aquest noi ho fa molt bé, per què no el fitxem? Li proposen anar al Departament de Geografia i Història de l'Institut de Caracas, on exercirà fins a la seva jubilació a l'any 1962, publicant 2 volums de la geografia de Venezuela que no pot acabar de publicar o de completar. Tornarà a Barcelona, on s'integrarà el comitè de direcció de la geografia de Catalunya que dirigia en aquell moment Lluís Soler i Sabarís, i redactarà el capítol sobre la Cerdanya i després sobre el barcelonès i tal. La seva avançada edat no li permet massa coses, però ell continuarà escrivint i rebent premis, homenatges, condecoracions, l'ordre d'Andrés Bello de la República de Venezuela, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el doctorat honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona, en tant que renovador de la pedagogia a Catalunya durant el primer terç del segle XX. I morirà a Barcelona el 15 d'agost de l'any 1980, el senyor Pau Vila i Dinarès, al qual devem bona part del coneixement geogràfic del nostre país, Catalunya. Un país que, naturalment, és, ja ho sabem, és petit, des de que ens ho va dir en Lluís Llach, i que ara volem recordar aquesta cançó de Lluís Llach, però en la veu de l'Anna Lluna. Per tant, com homenatge al senyor Pau Vila i Dinarès, aquí tenim la cançó País Petit i l'Anna Lluna.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diu diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar. Ai. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se va. I és així com m'agrada a mi, i no sabria dir res més. És tan petit que sempre cap dintre del cor. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així
de juny de l'any 1960, el dia que el Congo belga s'independitza de Bèlgica, naturalment de qui havia de ser, amb el nom de República Democràtica del Congo. República Democràtica del Congo, que és el segon estat més gran d'Àfrica, situat, ja sabeu, allà al centre d'Àfrica, a la part est del país, de la zona, vull dir, un país on s'havien establert antigament els caçadors i recol·lectors pigmeus, era l'ètnia original, però que amb l'arribada dels europeus i tot el barullo van anar rebent altres ètnies, com podrien ser els bantus, després els tutsis, els hutus, etc., que van desplaçar aquests pigmeus deixant-los en determinats reductes poc significatius. Del 1885 a 1908, fruit del repartiment entre les potències europees, el territori que considerem avui República Democràtica del Congo, abans Zaire, és propietat privada, no us ho perdeu, del rei Leopoldo II de Bèlgica. És un estat, ell en diu un estat independent del Congo, la capital està a Boma, però és d'ell, El xiringuito a seu. I patiran, els ciutadans d'aquest xiringuito, patiran una gran explotació i saqueig dels seus recursos naturals, sobretot l'ivori, els diamants, el cautxo, etc. Patiran també una repressió important quan es revoltin contra els seus jefes o els seus dictadors, digue-li com vulgueu, entre 5 i 15 milions de morts fruit de la colonització europea. Una colonització que era tan així tan bèstia, per dir-ho d'alguna forma, que impedia l'accés a l'ensenyament superior a qualsevol nen d'allà, que fos per llest que fos. Tot això va generar doncs tota una colla de moviments en contra de tot això que culminen, com dèiem, el 30 de juny de 1960 amb la independència i agafa el nom de República del Congo. Però aquest nom s'ha de canviar 4 anys després. Per què? Perquè al costat d'aquesta República del Congo hi ha la part que havia correspost a França, que també s'ha independitzat i que també es diu República del Congo. Per això, quan érem petits, estudiàvem, hi havia el Congo Kinshasa i el Congo belga, o Congo belga, i el Congo Brazzaville o la República del Congo. El Congo Brazzaville i la República del Congo eren la que venien dels francesos, i el Congo Kinshasa o Congo belga és aquest que era el xalet d'estiueig del rei Leopoldo II de Bèlgica. Bé, en qualsevol cas, canvia aquest nom de República Democràtica del Congo pel nom de República del Congo, i canvia el nom de la capital perquè li posa Kinshasa, i així, d'aquesta manera, deixa de dir-se Leopoldville i recordar el seu invasor. Amb el poder repartit entre tots els líders que han ajudat a aconseguir aquesta independència, el país, de totes maneres, no és allò que en diríem una bassa d'oli. Bàsicament, hi ha dos líders, el Patrick Lumumba, que serà el primer ministre d'aquesta República del Congo, i el Josep Kasavubu, que serà el president, que s'enfronten, són d'ètnies diferents, i el país el porten a un episodi d'una colla de lluites internes, revoltes, intents de cop d'estat, amb un en concret que es produeix a la regió de Katanga, en Lumumba, serà assassinat, i al final els Estats Units diuen, bueno, aquí ens està perillant, junt amb Bèlgica, però bueno, ens està perillant el negoci, tots aquests recursos que estem explotant ens costen cada vegada més amb seguretat i tot això, i aleshores orquestraran un cop d'estat que dirigirà Joseph Désiré Mobutu i que guanyarà naturalment i donarà al país una certa estabilitat. Una estabilitat basada en la dictadura, naturalment, que dona carta blanca a les potències colonials, a les empreses occidentals, per controlar el comerç de totes les matèries primes, però que també dona una aparença d'africanització, perquè, per exemple, el president mateix, que es deia Joseph Désiré Mobutu, passa a dir-se Mobutu Sese Seko, que és el mateix, però amb llenguatge de la zona. Canvien també, per exemple, el 1966, el nom de la capital, que era Leopoldville, per, com dèiem, per Kinshasa. I fins i tot canvien el nom de l'estat, que abandona el Congo i passa a dir-se Zaire, i que es mantindrà fins al que el 1997 aquest règim de Mobutu doncs caigui, definitivament. Amb el col·lapse de la URSS, a més, els Estats Units diu, bueno, ja no m'interessa perquè el Mobutu ja em anava bé perquè em frenava la invasió dels soviètics, però ara que els soviètics ja no són un perill, i Zaire entra amb una profunda crisi econòmica que Mobutu intenta superar amb coses d'aquestes, amb mesures aparents, no?, per turistes, que no aturen tot això i acaben provocant una revolta, la de Laurent Désiré Kabila, que acaba fent-se amb el país i proclamant la que avui és la República Democràtica del Congo a l'any 1997. Però aquesta proclamació d'aquesta República Democràtica del Congo no té un consens intern. S'han posat inicialment d'acord, però ja es veu de seguida que aquest Kabila és un mala peça, i per tant els que estan a favor d'ell es defensen dels altres que intenten, i aquí ve la lluita entre els hutus i els tutsis. Ell, per exemple, doncs era clarament un hutu, partidari dels hutus, i combat en contra dels tutsis, I, bueno, el, a més, tot això acaba amb que aquest, el Lorenc Avila, és assassinat l'any 2001 i puja al poder el seu fill, que és una mica més raonable, en Josep Cavila, que de seguida estableix converses de pau, intentant buscar el final de la guerra, signa un acord de pau a Pretòria amb els seus rivals interns, tot això dintre del país, eh? Però que no acaba del tot amb la violència. El 2004 hi haurà un rebrot d'aquest fet, que tots recordarem segurament, amb el conflicte armat de Kivu, a l'est del Congo, entre els Hutus, que són majoria, i els Tutsis, que són minoria i que volen que el seu territori s'independitzi. Evidentment, els Hutus guanyen, hi ha una repressió brutal, però, mentrestant, hi ha també una altra via aparent, s'aprova una nova Constitució, amb una nova divisió de províncies, i respecte a les minories ètniques, es fan el 30 de juliol del 2006, les primeres eleccions lliures i multipartidistes, que, evidentment, guanyen Josep Cavila, tot i que els opositors treuen bastanta d'això i hi ha uns quants mesos d'esbatusses entre els Hutus i els Tutsis, però finalment, a la segona volta de les eleccions presidencials del 29 d'octubre de 2006, Josep Cavila és elegit president i ratificat a les eleccions del 2011, consolidant així la República Democràtica del Congo. Una República Democràtica del Congo que ens permetrà acabar aquest programa d'avui, acomiadar-nos de vosaltres i esperar que torneu a ser aquí la setmana vinent, amb una cançó que ja hem posat alguna altra vegada i que, reconec, és una mania persecutòria, per dir-ho així, de qui us parla. Però bé, el Josep Cavila m'ho perdonarà, de la mateixa manera que el Toni Olivella, la Marc Pujol i la Goretti Martínez, que han fet possible aquest programa, doncs també han dit, bueno, doncs posa-la, sí, home. M'estic referint a la, per mi, només per mi, mítica cançó del Dodó Escolar, Què passa en el Congo? Mentrestant, nosaltres anem a preparar-vos el programa que, de la setmana que ve, on ens preguntarem què passa en 5 a la setmana. De moment, doncs, acomiadem aquest programa d'avui amb aquest Dodó Escolar i el seu Què passa en el Congo.
¿Qué pasa en el Congo? Según dice la prensa, la tensión es inmensa y el problema no manco, porque tiran al blanco. Si mandan los mumbas, si hay un catanga, menuda sandunga que se organizó. Catanga, los mumbas, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pilla, que blanco que pilla, lo hace mondongo. Ayer fue Casabubu, que mandaba en el Congo. Hoy va y dice Mobutu, yo te quito de Congo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues eso moreno le dan a los blancos matica café. Matica café, machetazo. Desde tieso, el hierro y encima una mata café.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pilla, que blanco que pilla lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pilla, que blanco que pilla lo hace mondongo. Que si son los bolubas, porque están como cubas. Que así di Mister H. Se ha metido en un bache. Lomumba, catanga, catanga, lomumba, la selva retumba, repica el bongo. Catanga, lomumba, lomumba, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que
Que blanco que pilla, que blanco que pilla, no hace mondongo.
Que pase en el congo, que pase en el congo. Que pase en el congo, que pase en el congo. Que pase en el congo, que pase en el congo. ¿Qué pasa en el congo?
Que blanco que pillan, lo hace mondongo.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.